Benvinguts, teatreres i teatrers sabadellencs a l'Amunt al Taló, el programa de Ràdio Sabadell que setmanalment us acosta a l'actualitat teatral de la nostra ciutat. I atenció, arribem a l'edició número 150. 150 Amunts al Taló. Aquest projecte que va començar de la mà de la Sabadell Teatre Associació i Ràdio Sabadell fa uns 5 anys per donar la veu a les entitats teatrals locals i que s'ha anat consolidant i arrelant gràcies, sobretot, a totes les persones que han format part de l'equip i que actualment encara en formen part. La seva passió pel teatre i les ganes d'explicar-ho han permès que puguem arribar a aquesta fita tan important. I les persones que conformen en aquest equip són la Laura Lozano a la coordinació, l'Elvira Franc, la Maria Pucurull, Júlia Stals, Bernat Pareja, Marcel Castillejo, Francesc Rocamora, Eloi Garcia, Adrià Garcia, Marc Pont, Jan Daunis i qui us parla, Jaume Pont. El nostre supertècnic Roger Benet, conjuntament amb tot el gran equip de Ràdio Sabadell. I la veu del programa, el Francesc Asens. En aquest programa 150 us volem explicar els següents continguts. Amunt al Taló. Un cop repassada l'agenda teatral de la setmana, que ha arrencat de nou amb fermesa, entrevistarem a Carles Tricuera, responsable del Teatre La Bàscula, que té en cartell des del cap de setmana passat l'obra L'Ocapi. I passats el Black Friday i acabat el mes de novembre, encarem la recta nadalenca. I malgrat les condicions pandèmiques, sembla ser que Sabadell, igual com no es quedarà sense Reis, tampoc es quedarà sense Pastorets, perquè a Sant Vicenç els estan assajant. I amb totes les mesures de seguretat que requereixen els protocols, la Júlia Stals es va infiltrar fa uns dies, abans de la darrera aturada, per veure com anaven els assajos i avui ho podrem escoltar. Com Sant Vicenç prepara els Pastorets sota la Covid. I aquesta setmana escoltarem radioteatre. Us presentarem un dels monòlegs del Decameró, l'obra que es va representar aquest passat mes d'octubre al Teatre Nacional. I acabarem el programa, com sempre, amb l'Elvira Franc, que aquesta setmana sí que ja té noves obres de teatre per comentar-nos de la cartellera barcelonina. Per tant, comencem aquesta edició número 150 de l'Amunt al Taló. I com sempre, comencem el programa escoltant el Taló de Fons, que avui ens el presenta el Marcel Castillejo.
El Taló de Fons.
Per fi som cultura. Després de 14 anys, finalment som acceptats dins l'exquisit grup de la cultura que considerava que veure un espectacle d'entreteniment era una pèrdua de temps. Així de reivindicatius i irònics s'han posat Paco Mir, Joan Gràcia i Carles Sans, els tres membres de la companyia El Tricicle, en rebre el Premi Nacional de Cultura que donen alguns artistes i creadors, Generalitat i el Consell Nacional de la Cultura i les Arts, el Conca. Això va ser aquest passat octubre. També l'ha rebut Maria del Mar Bonet, cantant, escriptora i pintora mallorquina, membre dels 16 jutges, amb més de 50 anys als escenaris i un munt de concerts i d'àlbums a l'esquena. L'ha rebut la directora i guionista de cinema Carla Simón i el projecte educatiu Xamfrà, del barri del Raval de Barcelona. Projecte, per cert, molt interessant que es desenvolupa als barris del Raval, Sant Andreu i Poble Sec i que pretén educar a través de la música, la dansa, en fi, les arts escèniques, i sempre tenint molt clar que l'accés a l'art ha de ser un dret de tots i no només el privilegi d'uns quants, si tenen paraules d'Esther Bonal, la directora de Xamfrà. També s'ha premiat el Centre d'Art i Natura de Ferrera, que porta 25 anys aixuplugant molts artistes al Pallars. El Tricicle rep el premi al mateix moment que retiren dels escenaris. Són 40 anys d'èxit damunt d'aquests escenaris, però ells diuen que el millor premi ha estat poder omplir tots aquests teatres amb els seus espectacles. Se'ls ha considerat sempre una rara avis. No fan ben bé clown, tampoc fan teatre del tot, dansa tampoc, però bé, al capdavall sempre han tingut un públic molt fidel. Reivindiquen que l'entreteniment i l'humor estan infravalorats i que són dels gèneres més difícils de fer. Van començar a l'Institut del Teatre, influenciats per l'slapstick de Buster Keaton, que es veia a la gran pantalla, estudiant pantomima i art dramàtic. I els escenaris van començar amb Manicòmic el 1982. Després va venir Èxit, Slàstic, Terrífic, Sid, Garrick, Beats i el darrer espectacle, Hits. Espectacles tots ells plens d'esquetxos còmics brillants on la paraula no és necessària, on predomina la mímica. Han fet incursions a la televisió, sobretot se'l recorda per Tres Estrelles, però també per Dinamita i Més Dinamita, on acompanyats d'altres actors i actrius del panorama català criticaven l'absurditat que de vegades ens caracteritza l'espècie humana. I és que de vegades l'estupidesa humana i les situacions rocambolesques que poden néixer arran d'un petit acte comunicatiu entre personatges en un espai determinat no tenen límits. El Tricicle ha aconseguit tractar els humans com en un mirall distorsionador, precisament perquè puguem veure que no som tan perfectes com ens sembla.
La platea indiscreta.
I arriba el moment de fer el repàs a la cartellera. Avui l'Eloi Garcia ja ens ha agafat vacances gairebé, tot i que les coses arrenquen. No és que s'hagi agafat vacances, sinó que senzillament no ha pogut atendre la nostra trucada, però sí que ens ha enviat una mica el repàs del que és la cartellera d'aquests dies, que s'està reprenent de Teatre Sabadell, s'està reprenent. Espero no equivocar-me amb totes les notes que m'ha passat. En primer lloc tenim que d'aquí poc, en uns moments farem l'entrevista, a la Bàscula, van començar a representar el cap de setmana passat l'Ocapi i continuaran fins al 20 de desembre, per tant tots els caps de setmana a les 7 de la tarda els dissabtes i els diumenges a les 6 de la tarda. També a l'Alternativa Teatre aquest cap de setmana tenim a les 7 de la tarda el dissabte i el diumenge Cosmètica de l'Enemic, que és una obra que ja és un clàssic de l'Alternativa. També tenim teatre a l'Arlequí, que estan fent la Caputxeta Vermella els dissabtes a les 6 de la tarda i els diumenges a les 12 del dematí. I també demà a l'Acadèmia de Belles Arts es representarà Poetes de Cementiri a les 19:30, que recordeu que és una obra que vam parlar a l'Amunt al Taló just abans de que hi hagués aquest segon confinament, aquest segon tancament dels teatres, i que s'havia de representar justament per la Castanyada, per Tots Sants, i no es va poder representar, és a càrrec del grup Il·lus Teatre, i està interpretat doncs, per dos grans actors, que són doncs, el Josep Seguí i la Montse Vidal. Una ocasió molt bona per recuperar aquest espectacle al Teatre de Belles Arts. I fins aquí doncs, la cartellera teatral d'aquesta setmana. La cosa s'està escalfant i preparant ja pel que és la tanda d'obres de Nadal. Doncs, i un cop repassada la cartellera, continuem amb el programa.
Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell. L'entrevista.
I un dels espectacles que s'havien de representar la temporada passada i que la pandèmia va obligar a ajornar és l'Ocapi al Teatre La Bàscula. A càrrec del grup de teatre Tatxa, l'obra, tot i que va ser escrita per Anna Diosdado als anys 70, se situa a una residència de gent gran. I no sé si per premonició, per casualitat, però amb el context actual es podria dir que és una obra ben idònia, malauradament. I saludem a Carles Tricuera, que és el responsable del Teatre La Bàscula, perquè ens en parli. Bon vespre, Carles, què tal?
Hola, bon vespre, què tal? Molt bé, i vosaltres?
Com esteu? Com ho porteu tot plegat a La Bàscula?
Molt bé, molt bé. Teníem, esclar, teníem una miqueta de por, perquè, esclar, portàvem ja molt temps sense fer teatre, el nostre públic al mateix temps sense veure el nostre teatre. En fi, suposo que això es pot extrapolar a totes les companyies, no, de teatre de Sabadell. Però, és clar, nosaltres finalment ja ens vam aventurar a poder estrenar, doncs, aprofitant aquesta desescalada, vam haver de prescindir dels divendres, perquè, degut al toc de queda, no es pot fer teatre al vespre, és clar, i perquè, a més, el divendres és un mal dia
laborable, a les 7 de la tarda,
avançar l'horari és bastant fumut, sí.
I però, en canvi, sí que, tot i això, heu pogut estrenar el cap de setmana passat, vau poder estrenar l'Ocapi. I, escolta, això que comentava, l'Ocapi, com va ser que vau escollir l'obra? Perquè no sé si us podíeu imaginar que hi vindria aquesta situació i que, per tant, també el tema de les residències estaria tan vigent, que és un dels temes que tracta l'obra.
Sí, no, va ser ben bé, així és un... Bé, jo no crec en les casualitats, però esclar... Vam decidir fer aquesta obra perquè l'Antoni García, que és el director de Tatxa, és una persona que sempre li ha agradat fer teatre, doncs amb vol obres que hi surtin bastanta gent, bastants actors. A més, normalment escull obres que ell en algun moment donat ja ha fet i així ja té menys feina doncs, a pensar-s'ho tot, a pensar els moviments dels actors, a pensar com omplir l'escena, i llavors va dir, doncs mira, tenim els suficients actors per fer l'Ocapi, doncs em fa il·lusió fer l'Ocapi, que ja l'havia fet. I aleshores doncs, vam començar a assajar l'Ocapi, 15 dies vam assajar, perquè llavors ja hi va haver els tancaments, les restriccions i tot, i vam haver de deixar-ho.
O sigui, només 15... O sigui, vau començar a assajar just al febrer, deuria ser, no? Per tant,
sí. Just al febrer, a finals de febrer i principis de març, sí.
Ja. I perquè recordem que aquesta obra es va, la va dirigir Antoni García, que he estat buscant, i al maig de l'any 87, o sigui que fa 33 anys.
Ah, exacte. Llavors es va tornar a fer més endavant, per això.
Sí.
Jo sé que es va tornar a fer, sí.
S'havia tornat a
perquè,
fer.
Sí, es va fer com a Tatxa.
Ja. El Tatxa ja l'havia fet, val, perquè es va fer Sant Vicenç, això, el maig del 87, que ho vaig buscar.
Llavors la va tornar a reposar, no puc dir-te la data, no la recordo en aquest moment, però ja es va fer com a Tatxa.
Ja, i es pots explicar una mica de què tracta l'obra?
Bé, doncs, tu ho has dit molt bé, vull dir, és una residència. Pensa que aquesta obra va estar escrita per aquesta senyora, l'Ana Diosdado, a començaments dels anys 70. Les residències d'avis, en aquella època, doncs encara no n'hi havien masses, i les poques que hi havien estaven bastant mal vistes per la societat, no? Perquè això de portar els avis a una residència era com desfer-se d'ells, no? Era com treure-se'ls del damunt. I estava bastant mal vist. I aquesta obra, doncs, una mica ve a criticar això. Tot i que ella situa l'acció en una residència de luxe, una residència de pagament on hi van avis de famílies que paguen uns bons dinerots cada mes per tenir els avis allà, doncs, tot i així, vol criticar que per molt bé que es tracti els avis, per molt maca que sigui el lloc, per molt dormitori còmode que tinguin i per molt menjar i l'hidrat que facin, doncs no deixen de ser persones que estan allà en retirades de la família i que es troben soles, no? Que es troben soles. Mm-hmm. Aleshores, hi barreja un personatge peculiar, ella, aquí, i afegeix un altre avi que ho revoluciona tot.
Ja. Yeah. I perquè el títol de l'Ocapi?
El títol de l'Ocapi. L'Ocapi és un animal, en aquelles èpoques, és un animal que va ser descobert a començaments del segle XX, allà al voltant del 1900, a les selves del Congo. Un animal que no es coneixia l'existència d'aquest animal. És un animal de la família de les girafes, és un giràfid, i és molt tímid, és un animal molt tímid i està en perill d'extinció. Sembla ser que no es podia caçar viu perquè no suportava viure en captivitat, no se'l podia criar en zoològics ni res. I d'aquí ve l'Ocapi, o sigui, l'animal Ocapi no pot viure en un zoològic de la mateixa manera que determinades persones tampoc poden viure en una residència tancats i restringits, no? Mobilitat restringida i menjar això perquè toca i et pots moure pel pati però no pots sortir d'aquí, miqueta és això.
Ja, perquè...
Fa un símil.
Perquè he llegit que es diu que aquesta obra és un cant a la llibertat humana. Potser és per aquest...
Sí, perquè el tema està en què els avis en aquella residència més o menys estan bé, doncs es fan colles, no? Juguen a la canasta, juguen al dòmino, juguen a jocs de paraules, les senyores es troben i fan mitja i fan manualitats, bé, el típic dels avis, no? I llavors hi entra un avi que ha tingut un accident i d'alguna manera un avi que és un indigent, és un sense sostre. Té un accident i el porten allà perquè és el lloc que hi havia més a prop i com a urgència doncs entren allà. I aquest home doncs, és un home que anava lliure, és un home que tenia molt clar que ell no viuria tancat en un lloc. I aquest tio, quan el posen allà, doncs, esclar, comença a parlar amb els avis i diu, però què hi feu aquí, que no ho veieu? Que bueno, revoluciona. Ja. I els...
Se sent com un Ocapi, no? Que seria
sí,
la...
sí, se sent com un Ocapi. De fet, en el nostre guió no hi menciona, però em sembla que en la versió original de l'Ana Diosdado l'anomenen l'Ocapi.
Ja.
Justament per això, perquè previ a tot això hi ha una discussió als avis que juguen a jocs de paraules que un diu Ocapi, diu paraules que comencin per O, no? I un diu Ocapi. I esclar, l'altre diu, què és això? I aquell diu, l'Ocapi és un animal. I si ho mira al diccionari, és un animal. I llavors, en aquest home, els hi arriba un Ocapi de davant allà.
Ja. I quins són els intèrprets principals de l'obra? Perquè tu hi participes també com un dels personatges.
Sí, jo justament faig aquest, l'avi rebel,
ja,
el Marcel.
O sigui, l'Ocapi.
Personatge que es diu Marcel.
I sí. Marcel.
Llavors hi surt també l'Helena Junyent, que ja havia fet el paper d'una de les iaies, que aquesta també és una iaia també una miqueta rebel, que tampoc es resigna a viure allà tancada, i surt el Ramon Renyer, i surt, de fet, bastant alguns dels que ja sortien en aquella obra del 80 i pico, però, esclar, que allà eren molt més joves, ara aquí surten fent d'avis.
33 anys allà. Després...
Sí, ara aquí surten fent d'avis i allà sortien fent, doncs, de metge o de policia, saps?
És molt ja. O sigui, fent altres papers de personatges més joves i ara han passat a fer d'avis,
sí,
no?
Exacte,
molt
sí.
Bé. I algú més? Qui més surt? Heu aconseguit realment posar a dalt de l'escenari tanta gent, amb tot i les condicions així de Covid?
Sí, bé, el director... No actuem amb mascareta. Entre vestidors ens la portem, ens la posem, això sí, però actuem sense mascareta. Guardem les distàncies, ja està, el director va tenir molta cura, doncs, de pensar uns moviments i unes posicions que estiguéssim a més de dos metres, o com a mínim 2 metres, 1 metre i mig l'un de l'altre. No, això sí, tampoc som massa actors en escena, eh?
Ja.
En un moment donat, com a màxim, podem ser 10.
Ja, val. I això que dèiem, que hi ha, que els intèrprets, els que fan personatges, que són gent gran, no sé si hi ha alguns que no sé si tots tenen l'edat que han de representar.
Tots representen, tots som més joves de l'edat que representem.
Exacte. Llavors, sí. No sé si heu tingut una feina, hi ha un treball de caracterització i, a més, alhora també d'interpretació, d'expressió corporal per simular,
sí,
doncs,
sí,
això.
Sí, esclar, sí, hem d'anar més topers, més arronsats, sí. Mm-hmm. Clar, pensa que allà, doncs, la persona més gran deu tenir 67 anys.
Ja, yeah.
Real, el lector. I allà simulem que tots anem pels 80.
Ja. Molt bé. I a l'hora de posar, a part d'això que ens comentaves de les distàncies, a l'hora de posar en escena l'obra, quin plantejament ha tingut? Quina idea hi ha tant a nivell de escenografia com a posada en general? Doncs,
Bé, ell ha simulat. O sigui, és una escenografia, doncs, amb elements corporis, amb plaques, simula un hall o una sala gran d'una residència de luxe, amb gerros, amb flors, amb taules, amb cadires, amb uns finestrals de marcada que es veu paisatges d'un lloc maco, no és en plena ciutat, es veuen paisatges doncs, rurals... Sí, és una residència maca, o sigui, no és una cosa tètrica ni fosca. O sigui, que sigui com si fos una residència per estar, sinó com si fos un resort més que un asil.
Ja. I justament d'aquestes activitats que hi ha, una de les activitats és cant coral. Crec que també canteu alguna cançó, no?
Sí, no, representa que, com que el Marcel, que és el personatge aquest, que és una miqueta rebel, l'entren allà, aquest home és un home que anava solitari amb una harmònica, cantant i s'inventava cançons i poesies, i li encarreguen que ell organitzi una coral, no? Perquè s'acosta la festa d'aniversari de la residència i volen fer una festa, una gran festa, i li encarreguen que ell organitzi una coral. I els hi escriu una cançó i els hi fa cantar aquesta cançó.
I què creus que el públic que vingui a veure l'obra, què et sembla, que quina idea s'emportaran? Què és el que creus
aquesta obra ja la vam fer.
Sí.
La vam fer aquest dissabte passat.
Sí,
i diumenge, el públic va sortir... Bé, jo vaig rebre bastants missatges per WhatsApp després,
sí,
de gent dient que havien sortit completament emocionats.
Ja.
Que són públic fidel nostre, però que mai havien sortit tan afectats d'una obra.
És que jo t'he de dir que quan estava, que estan a Sant Vicenç, quan vaig començar a entrar a Sant Vicenç, feia poc que s'havia fet aquesta obra, i tothom em parlava meravelles de l'OCAP, i tothom té un record molt bo de quan es va representar aquesta obra allà a Sant Vicenç l'any 87, o sigui que per això que és una obra que sembla que té un sentiment especial que el públic atrau molt i li agrada molt.
I un missatge molt bo, que és justament aquest, no? És respecte a la gent gran, vull dir que no són andròmines que s'han portat allà perquè fan nos a casa, no? Són gent que mereixen tot el respecte i aquest home fa que se sentin útils, no? Que se sentin persones.
Mm-hmm. Molt bé, i Carles, escolta, ara tenim l'Ocapi, que representarà fins al 20 de desembre, però a partir de llavors, esteu preparant més coses? Què esteu preparant? Sí, ens pots explicar alguna novetat, mica el contingut de la temporada?
Sí. Mira, ara tenim en ment, doncs ara, justament avui, fem la lectura, la primera lectura d'una obra d'en Gogol, que és un autor rus, també de finals del segle XIX, L'inspector general.
Sí. Una comèdia.
És una comèdia, sí. Per riure. Una comèdia des de riure, sí. És una sàtira, però bueno, aquest home, el Gogol, va haver de fugir de Rússia.
Ja.
Perquè, esclar, es carregava tot el govern corrupte que hi havia per allà, no? És una sàtira d'això, no? De la corruptela que hi ha en els governs, i sobretot en els governs d'aquelles terres i aquella època, no? I tots els capítols de l'Ajuntament, començant per l'alcalde, bueno, el governador, quin diuen, doncs...
Tots uns corruptes.
Tots uns
està,
corruptes.
És una sàtira important, bueno, és una burla de tot aquest,
sí,
d'aquesta, de la corrupció.
És una burla. I llavors l'altra obra que també tenim en ment i que també començarem a assajar en breu és El Tartuf, d'en Molière.
Per tant, aneu de comèdies.
Sí. Sí, perquè el L'Ocapi, tot i que és una obra molt simpàtica, no és un dramón de plorar, eh? No, però és una obra simpàtica, però, és clar, és una obra que fa reflexionar molt. Mm-hmm. I aquestes, doncs, mira, són obres per riure.
Comèdies. Molt bé, sí. I no sé si tenia una mica la idea de cap on primer seria l'inspector general i després el Tartuf. Per Nadal, no el dia de Nadal, que normalment la bàscula sempre feia alguna obra...
Sí, no, per Nadal
obra,
no fem res.
No
es fa res. Teníem un pensament, fer una obra d'un autor local i actor, en Ramon Madaula.
Sí. Ah, d'Usats.
No, és una que es diu Coses Nostres.
Ah.
Una que es diu Coses Nostres, sí. Que és una obra molt bona, només són dos actors, però és una obra interessantíssima. De fet, ja havíem parlat amb el propi Ramon Madaula, havíem parlat amb la seva representant, ja havíem quedat entesos pel tema de drets d'autors i tot, i llavors ens va venir tot això del toc de queda i les noves restriccions de la segona onada, i és clar, ens vam desanimar tant, vam dir, veiem, per Nadal, si no podem fer teatre per Nadal, a la nit, que és lo maco,
clar.
Doncs millor agafem-nos un calma, i aquesta ja veurem quan la farem.
Val.
Ja veurem.
Però, per tant, l'inspector general, teniu una mica d'idea cap a quina època...
L'inspector general, si la tinguéssim a punt, potser la podríem començar a fer a finals de febrer o principis de març.
Val. I el Tartuf seria cap a final de temporada, no?
El Tartuf ja veuríem com seria, perquè el Tartuf hi ha dos actors que també són de Sant Vicenç, que em sembla que tenen compromisos en Tarsant.
Val.
I llavors ja veuríem com ho faríem. Combina.
Molt bé, doncs, Carles, ara de moment esteu amb l'Ocapi. Tots els espectadors nostres, oients nostres que puguin venir a fer d'espectador a la bàscula i puguin veure aquest Ocapi, saber com...
No se'n penediran.
No se'n penediran, saber com no. aquest Marcel, aquest personatge que sembla aquest animal Ocapi, revoluciona, sí. Doncs, aquesta residència d'avis, i les dates, sí. De representació seran el 5 i el 6, que és aquest cap de setmana, el dia 8 de...
El dia 8, que
és un dimarts, que és festiu, i després, sí. El 12, 13 i el 19 i 20, que són també,
exacte.
Dissabtes i diumenges, els dissabtes a les 7 de la tarda, els diumenges,
sí,
a les 6 de la tarda, i aquest dia 8, que és aquest dimarts, també a les 6 de la tarda. I les reserves, sí. Es poden fer, doncs, consultant a la pàgina web, que allà, doncs, ja hi ha el telèfon,
exacte.
I hi ha tota la informació.
Exacte, sí. A més, val a dir també que amb totes les mesures de seguretat que el protocol en requereix, no? Tenim el gel hidroalcohòlic, tenim les taules posades només pel 50% de capacitat, amb distàncies, uh-huh. Vull dir que estem preparats per això.
Exacte, per tant, això vol dir, sí. Que 50%, que ja era una... Vull dir que la bàscula no és un teatre amb un gran aforament, per tant, és reduït, o sigui que tracta d'afanyar-se, aconseguir-les, de fer les reserves perquè no es puguin quedar sense entrades.
A més, aquest 50% és... Això són 40 persones, però depèn del tipus de reserves que tinguem. Pensa que si, per exemple, amb dues persones diuen volem venir, elles dues van soles amb una taula, no compartiran,
clar.
Taula amb ningú més.
Clar. Per tant,
considerarem que som un grup d'una bombolla, ells dos són bombolla de convivència, i tindran una taula. Que en truca, en fan una reserva de quatre, posarem quatre en una taula.
Clar, per tant, això encara redueix més l'aforament.
Exacte,
doncs.
Exacte.
No és un,
sí.
50%, sinó que serà gairebé menys d'un 50%, per tant, no? Segons
exacte,
com.
Exacte, sí. Per nosaltres l'ideal seria que totes les reserves fossin
de quatre.
Quatre,
clar.
Sí.
Molt bé, Carles, doncs escolta, moltíssimes gràcies i això, esperem doncs molta merda amb aquest Okapi i anem parlant, per fi, vull dir, retornem al teatre.
Retornem al teatre, sí senyor.
Moltes gràcies, sí, sí. A reveure.
A vosaltres, adeu.
Amunt al Taló, al Teatre de la Ciutat, a la ràdio. Infiltrats.
I malgrat tota la situació, l'escletxa teatral es va obrint enmig de la pandèmia. El Nadal sempre és un moment molt culminant de la temporada teatral. I dins d'aquest moment sempre hi ha els tradicionals pastorets. I pel que sembla, la nostra ciutat, com a mínim, tindrà uns pastorets, els del Teatre Sant Vicenç, que ja els estan assajant. I amb totes les mesures de seguretat que els protocols requereixen, la Júlia Estals es va infiltrar fa uns dies, abans de la darrera aturada, per veure com anaven els assajos. I avui podrem escoltar com a Sant Vicenç es preparen els pastorets.
Avui ens infiltrem al Teatre Sant Vicenç, que estan assajant una obra ben tradicional. Cada any es fa. I, com no pot ser d'una altra manera, són els pastorets al Teatre Sant Vicenç. I ara mateix sento molt soroll dels pecats. Anem a veure què passa per aquí. Us esteu barallant? Què està passant? Què està passant? Us esteu barallant?
No, és que nosaltres som així.
Alguna vegada heu tingut alguna discussió o sempre tot és bo entre vosaltres?
No, som molt bons. El mestre Satanàs ens ensenya com hem de ser i ens diu com nosaltres hem de ser bons.
Quin pecat ets, tu?
Jo sóc l'enveja.
I tu?
Jo sóc la peresa.
I de què estàveu parlant amb aquest grup de pecats?
Discutíem per veure quin és el millor. Està clar que és la peresa.
I ara, entrant en preguntes més a nivell que no dins de fora del vostre personatge, què, ens podreu explicar? És la vostra primera vegada fent de pecat?
No, és la segona. L'any passat vaig fer d'enveja.
I com és aquest canvi?
Bueno, perquè anem rotant, perquè així anem tocant tots els personatges i no fem sempre el mateix de manera que ens estanquem.
I tu, per exemple, a part de fer de pecat, has fet algun altre personatge?
Sí, també faig de Sant Gabriel, als pastorets del Sant Vicenç, i bé, és completament diferent.
Perquè ara, com amb totes les mesures de la Covid-19, sou 20 personatges fent els pastorets, sou 20 persones que feu els pastorets, i clar, potser teniu més d'un paper, no?, fent els pastorets. Algú de vosaltres té més d'un paper aquest any?
Sí.
Sí, crec que tots.
Sí, bueno, sí, tots. Jo faig de pecat i de Verge Maria.
I de pastora.
I com us organitzeu per preparar-vos tants papers en una sola obra i els canvis de vestuari?
Com que si ja venim de pecats d'anys anteriors, doncs ja ho tenim com una mica més facilet i després doncs jugar amb lo guai que és doncs ser un pastor i a més ser pecat. I jugar amb aquestes dualitats xules del personatge en si.
Ara ens trobem amb dos pecats que són amb unes edats ben diferents. Es porten molts anys. Com portes això d'haver de jugar a les escenes amb un pecat tan petit?
Oh, és molt divertit perquè de tot se n'aprèn, tant ell aprèn coses de mi com jo aprenc coses d'ell i no sé, és una experiència diferent i res, més que això, no sé, és disfrutar-ho i disfrutar de cada pecat i de les escenes d'infern que realment són super divertides.
I tu, com el primer cop que fas de pecat, i justament un any tan atípic amb els pastorets i bàsicament amb tot arran de la Covid-19, doncs com ho portes, això d'anar assajant pels pastorets?
Bueno, a mi al principi, quan em van dir de fer de pecat, em va fer una mica de respecte, perquè és com que jo quan veia els altres pecats els veia com molt grans i com que ja havíem fet doncs, bastants anys de pastorets, i realment jo només he fet un any de pastorets, que va ser fa potser 4 d'anys i era pastor, vull dir que és el primer cop que em fico a l'infern, no he fet ni de fúria ni de pecat mai, llavors, bueno.
I com esteu assajant els balls de pecats, les escenes, perquè clar, són escenes que esteu molt junts, com ho esteu fent? Portareu mascareta per actuar?
Per actuar, en principi, pretenem que no, però per assajar tots els assajos n'estem portant i els directors estan fent una feina magnífica, estan canviant les escenes moltíssim respecte a altres anys i que vulguis o no també és un incentiu perquè et motiva, són coses noves i sí que hi ha distàncies, s'han de mantenir, Però, bueno, és el que hi ha, disfrutar-ho com puguem i ja està.
Hi ha alguna novetat a nivell de cançons en aquests pastorets?
No, la d'Inferno i la de Pecats, quan el Satanàs que ella venia oferies de l'Infern, és la mateixa. I jo crec que respecte a Infern no han canviat gaire les cançons. En pastorets en general això ja no ho sé, perquè no, encara no hem assajat.
Exacte, perquè recordem que estem parlant amb els Pecats, però ens podríeu dir quina és l'escena que més us agrada, que més disfruteu?
A mi Boston Abrós és la millor per mi, perquè és quan ens presentem tots i el joc amb el Satanàs jo crec que és molt guai i realment es veu quin és, o sigui, quin pecat és cadascú i jo crec que, no sé, per mi és la millor.
I tu, per exemple, que portes tants anys fent de pecat, com gestiones el tema de la veu? Perquè bàsicament és cridar molt i fer uns sons amb la veu que són ben complicats.
Sí, la veritat és que els primers assajos rasca moltíssim, però bueno, és acostumar-te i a poc que vas assajant ja t'acostumes i res, jo almenys ho disfruto molt i és l'important.
A tu t'agradaria fer algun altre personatge de pecat?
Bueno, a mi, sincerament, quan em van preguntar quin pecat volia fer, vaig dir que no m'importava perquè, no sé, és com que tots m'agraden bastant i tots són tan diferents que pues, és això que fan ells quan ja han fet un, pues, buscar un altre per també sentir coses noves i tal.
I ara ens trobem amb la Laura Hernández, que és la segona vegada que dirigeix els pecats dels pastorets del Teatre Sant Vicenç. Com està sent aquesta segona vegada? Perquè l'any passat van ser uns pastorets ben diferents.
Sí, bueno, l'any passat va ser més aprendre de l'Albert, que ja havia dirigit, que fa anys ja que dirigeix, i a més també de l'Arnau, que també era el primer cop que dirigia, però ell ja havia fet també pecats, per tant, ja coneixia el funcionament. Llavors, l'any passat va ser bastant aprendre, intentar donar idees, i aquest any doncs, em veig una mica més suelta, no?, entre comilles. I això, i no sé, és divertit perquè jo, clar, sempre he estat actriu, no?, o ajudant entre cametes, amb regidoria, i això de ser directora doncs, és un repte perquè, home, t'has de coordinar, són tres directors, per sort, per tant, i ens entenem molt bé entre els tres, o sigui que això ho agraeixo moltíssim. A més, però clar, jo estic dirigint a persones que són a vegades més grans que jo. Llavors això fa una mica de respecte de... Ai, em faran com cas o clar, jo què els he de dir? Aquestes persones que potser porten més temps que jo fent pastorets. Llavors això sí que era un dubte del primer any. Aquest any, com que també hem renovat molt plantilla de pecats, clar, potser també som més petits, però, o més joves, millor, més joves... I això, però que igualment sempre hi ha jo ara m'he de posar en aquestes persones a explicar què han de fer, no? Però bé, bueno, és m'agrada, és divertit.
Fa uns anys t'havies proposat dirigir a una obra de teatre?
No, mai. De fet, jo sempre a pastorets de petit havia fet Pastora i Àngel i llavors arran d'unes pràctiques vaig entrar aquí a ajudar a regidoria. I vaig estar uns anys de regidoria i l'any passat em va agafar l'Albert i em va dir vols dirigir amb mi a la part de pecats? I jo, vinga, som-hi, no en tinc ni idea de com és això de dirigir, no m'havia plantejat mai, però bueno, i surt sol, la veritat.
I què és el que més t'està agradant de muntar? Quines escenes són les que més t'agraden de muntar?
A veure, realment, pecats... O sigui, com a pastorets diu, oh, els pecats, els dimonis són molt importants, sí, però com a escenes ells sols no en tenen tantes, perquè en tenen com quatre o així. Llavors, realment, m'agrada muntar totes les escenes, totes les escenes tenen alguna cosa o algun què. Potser el que m'agrada menys muntar és el ball, perquè tampoc hi entenc molt, perquè aquest any hem intentat fugir del ball i és més moviments escènics, spoiler, però no passa res. Però això, llavors, totes les escenes realment és el que... M'agraden totes perquè a totes els hi trobes una cosa i intentem que totes siguin diferents. Llavors això és el que m'agrada a mi, no? El repte de... Tenim unes escenes que sempre són els mateixos personatges, però intentem que siguin, que totes tinguin un... O sigui, que tinguin una essència comuna, però que siguin diferents entre elles.
I ha estat difícil muntar uns pastorets amb 20 persones que representen diferents personatges? Perquè, clar, com hem vist abans, com hem pogut escoltar abans, hi ha persones que fan de més d'un personatge. Com ho heu muntat, això?
Clar, això és una mica complicat. O sigui, com escenes de pecats, clar, per exemple, els pecats aquest any estan fent o mínim dos papers cadascú, perquè clar, només podem ser 20 persones, com has dit tu. Llavors, com a pecats, no passa res, però hi ha escenes que potser no podem comptar amb tots els pecats perquè s'estan canviant pel següent personatge que va seguit. Això és ha sigut un repte que ens hem trobat de, en algunes escenes que no podem comptar amb tots els pecats, per tant tenim menys i partint de la base que ja no tenim ni fúries. Per tant, és com, no és molt més pobre, però sí que hi ha molts menys personatges. Per tant, hem de jugar molt amb els espais i com ocupem l'espai escènic amb aquelles persones. I llavors això, el repte que ha sigut és que portàvem fins fa uns anys buscant un infern molt boig, no? Uns pecats molt bojos, molt macabres, no? molt exaltats. Aquest any hem dit no podem fer això perquè clar, no som tants i no tenim el volum de gent perquè això quedi bé. Llavors aquest any hem donat una volta i és molt més tètric, psicològic.
Doncs no us perdeu aquests pastorets que seran ben diferents amb noves mesures i fins aquí l'infiltrat del Teatre Sant Vicenç als pastorets.
Posa't al dia de l'activitat teatral de la nostra ciutat a Ràdio Sabadell tots els dimecres de 9 a 10 del vespre amb un alt taló. Recordant els clàssics.
I tot i que el títol de la secció del programa en què us presentem radioteatre es diu Recordant els clàssics, aquest mes podreu escoltar un monòleg d'un text molt contemporani, però que pel seu contingut es pot arribar a convertir en un clàssic. Avui us presentarem un monòleg del Decameró, que es va escenificar aquest mes d'octubre al Teatre Nacional de Catalunya com l'espectacle inaugural d'aquesta temporada plena d'incerteses. Poesia per l'Slatan. Manifest per un nou teatre, de Davide Carnevali. Traducció d'Albert Arribas. El meu propòsit era fer una poesia. Fer una poesia en forma de rosa, plorant la flor escapçada d'un amor que he perdut, tal com na Elisabeta, dia rere dia, esplanyia en silenci damunt la verda llosa per l'escapçada testa d'aquell amant mut. Però no em surt cap poesia. Només de pensar-hi, la mà em tremola. Em sap greu. Sé que aquesta ocasió hauria estat ideal per començar amb una poesia. Sé que el que espereu, aquí, avui, és una poesia. Però, sincerament, si fes una poesia, no seria sincer. I, en canvi, potser aquesta és l'ocasió ideal per la sinceritat. Potser m'equivoco. Tot això ho dic en forma de reflexions i no en forma de poesia, perquè, si bé un moment com aquest no convida a la poesia, sí que convida a reflexionar. Així que em faig aquesta reflexió. Què podria escriure en un moment com aquest que no sonés immediatament retòric? Però del Teatre Nacional de Catalunya m'arriba un encàrrec d'escriptura. Una institució cultural representativa d'aquesta societat em demana que escrigui i llavors com no m'ho haig de fer per no escriure? I això, a qui cony li importa, direu? Són collonades teves. Que aquesta merda la té la típica autocompassió d'un imbècil que no té res a dir. Són paraules de Pasolini, eh? No, és sinceritat. Potser quan la llengua resisteix a transformar-se en poesia, cal dir les coses tal qual, d'una manera directa, sense metàfores, sense circunsloquis. Per molt que aquest llenguatge tan planer i pobre i directe sigui desagradable de sentir. Així que decideixo no fer poesia. Decideixo no escriure res. Decideixo no escriure. Realitzaré l'encàrrec d'escriptura sense escriure. Tot això que dic ara no ha estat escrit. S'ha reflexionat, s'ha dit, però no s'ha escrit. Això que ara dic és el resultat d'una gravació, d'una sèrie de reflexions que m'he anat gravant durant tot aquest temps que no convida a l'escriptura. Tot seguit, he passat aquestes gravacions a l'actor, que s'ha pres de memòria les paraules que esteu escoltant per tornar a pronunciar aquestes mateixes paraules aquí i avui davant vostre. Posant-hi la veu i el cos, exposant-se. Potser m'hi hauria de posar jo aquí, avui, a defensar les meves paraules, però sóc incapaç d'exposar-me a la meva pròpia veu i al meu propi cos. Com a molt, el que poso és la mà amb què escric. Ben poca cosa. Sobretot en un moment com aquest. Així que el que teniu al davant és una persona que s'exposa per mi. Diu aquestes coses estranyes o que sonen estranyes. I és inevitable que sonin estranyes. L'actor no pensa les coses que diu, només se les ha pres de memòria. S'ha pres de memòria les reflexions d'una altra persona. Li he demanat que no pensés el que diu. No us emprenyeu amb ell, eh? Ell no hi té res a veure. De fet, ell s'hi ha oposat a tot això, evidentment. Ha dit, si haig d'anar allà, o sigui aquí, el dia aquell, o sigui avui, a defensar paraules teves, o sigui seves, me les haig de fer meves, o sigui meves. Si no, no té cap mena de sentit. Però precisament jo volia que no tingués cap mena de sentit i volia que tingués tot el sentit del món, que no tingués cap mena de sentit. I aquesta contradicció fos visible. Precisament perquè fossin evidents les contradiccions d'això que estem fent aquí i avui. I què estem fent aquí i avui? Què estic fent jo? Qui sou vosaltres? Mireu al vostre voltant. Mireu la gent que teniu al voltant. No l'havíeu vist, aquesta gent? En aquest teatre, al bar, al barri, a Instagram, a Grindr, a Tinder? Quina mena de públic s'ha convocat aquí avui en aquest teatre? Per què estem fent això que estem fent? No, no vull entrar en polèmiques. Sóc incapaç de cap polèmica. No pots polemitzar sense exposar-te a distància. Quina polèmica pots pretendre fer amb una mà? Amb una mà com a màxim et fas una palla, però si vols polemitzar hi has de posar el cos sencer, com en el sexe, que és molt millor que una palla. La polèmica, qui l'ha fet? En tot cas, és l'actor. Aquí, avui, en aquest teatre. Però no m'importa. No és important. El teatre no és una cosa important. No, no vull entrar en polèmiques. Només era una reflexió. Sí, sí que vol entrar en polèmiques. I ara és l'actor qui ha parlat. Pobre actor. L'actor ha vist caure una pila de projectes d'aquest any. Estava desesperat. I llavors li han trucat del Teatre Nacional de Catalunya que li brindaven una oportunitat de sortir-se'n. I ara es troba forçat a pujar a l'escenari per dir que el teatre no és important i pretendre encetar una polèmica estúpida que no té ganes d'escoltar ningú i tampoc està gaire clar de què hauria de servir. L'actor ja no tornarà a treballar mai més al Teatre Nacional de Catalunya. Ja no el trucarà ningú. Una carrera arruïnada. Precisament ara que començava a veure la llum al final del túnel. Aquestes són les conseqüències de repetir paraules de memòria sense pensar-les. Però també són les conseqüències d'exposar-se amb la pròpia veu, amb el propi cos. Perdoneu, feia tant que ho volia dir? No sé si aquesta és l'ocasió més oportuna. M'han demanat que treballi a partir de Pasolini. Què espereu, doncs, d'algú que treballa a partir de Pasolini? El 1968, Pasolini va encetar una polèmica per haver defensat els policies fills d'obrers enfront dels estudiants contestataris de Casa Bona i després d'aquella experiència va escriure un manifest per un nou teatre. La polèmica era interessant, el manifest no. Sembla copiat del pròleg d'Insults al públic, de Peter Handke, que havia aparegut 2 anys enrere. Però en aquelles circumstàncies s'estava produint un gran canvi en la societat, com aquí, avui. Per això, aquesta d'aquí, avui, em semblava una bona ocasió per dir tot això que estic dient. Però que aquesta ocasió sigui oportuna o no, no depèn només de les circumstàncies històriques, depèn de nosaltres. Mireu-vos, sou la societat aplegada en un teatre. Mireu al voltant vostre. Ja us heu vist? Ja us coneixeu? I veieu algú que no coneguéssiu aquí, avui? I veieu algú estrany aquí, avui? I veieu algú estranger? I veieu alguna persona d'una ètnia diferent de la vostra? I veieu algun indigent? I veieu algun policia? I veieu algun futbolista? Un peixater? Un paleta? Hi ha algun lampista a la sala? Algun electricista? Ens serviria per reparar la nostra manca de visió sobre tot plegat. No és culpa vostra. No és culpa de l'actor. Ni tan sols és culpa del teatre. És més aviat culpa meva i de la meva mà. Jo he escrit per vosaltres el que he escrit. Jo he escrit per una imatge de la societat. Jo he escrit per vosaltres poesia, filosofia i teatre, que d'altra banda no és res més que una manera poètica de fer filosofia. Aquest teatre té la forma d'un teatre, d'un temple grec. També els grecs tenien una imatge ideal de la poesia, del teatre, de la filosofia i de la societat. Ara vosaltres sou els representants d'una societat ideal. Però com a representants ideals teniu una responsabilitat enorme envers la societat real que representeu, la d'anar a veure on ha anat a parar la resta de la societat. Per què existeix? Només que aquí, avui, no la veig, perquè la societat real no ve al teatre, només hi ve la ideal. I ara, aquí entraríem en una altra polèmica, i l'actor està suant mentre pronuncia aquestes paraules. Realment no sap si dir-les o no. La gravació tampoc era tan clara. No s'entenia gaire el que volia dir l'escriptor, perquè l'escriptor està acostumat a escriure, però no a parlar. I quan parla, no s'entén gaire el que diu. Abans de vindre aquí, l'actor se n'ha anat a fer un vol per la ciutat, per veure on ha anat a parar la societat real. L'han enviat a recórrer durant 6 hores la ciutat sencera abans de vindre aquí avui. S'ha passat 6 hores anant amunt i avall pels carrers d'aquesta ciutat. I a més, molts fan pujada. Són carrerons estrets, per no parlar de les superilles. Total, que l'actor no podia ni agafar el cotxe. Podia anar en bicicleta. Però no s'ha tret encara la targeta del bicing. Total, que hi ha anat a peu, corrents. 6 hores corrents una mena de mitja marató abans de començar l'espectacle inaugural de la temporada del Teatre Nacional del seu país. L'objectiu era que arribés al teatre completament esgotat, a ple de suor i fotent una pudor de 1000 dimonis. És una cosa demencial, però ho ha hagut de fer, perquè li han dit que formava part de l'espectacle. L'escriptor va tenir aquesta idea treballant a partir de Pasolini. Volia que el seu actor fos un actor pasolinià. Algú del carrer, que va pel carrer esgotat, ple de suor i fotent una pudor de 1000 dimonis. Algú que sap què vol dir viure. L'escriptor es va polir una marató de pel·lícules de Pasolini estiragonejat al sofà del seu àtic, fotent-se una birra darrere l'altra, menjant croquetes del Cac Bravo. No va contestar el telèfon durant 3 dies i després va dormir 12 hores seguides. L'actor, en canvi, ha suat. És una diferència cruel, eh? Però és la diferència que impera en un teatre que ha convertit aquest costum en una llei no escrita. L'actor hi posa el cos, l'escriptor no. L'escriptor volia que aquesta diferència fos ben visible. Si voleu, ara podeu ensenyar una imatge de l'escriptor estirogonyat al seu sofà, però no és important. Al capdavall és tan sols una imatge literària. El que és important és que l'actor ara sap. Ara l'actor ha vist on para la societat. Ara l'actor mira el públic i no veu aquesta societat entre el públic de la sala ni entre el públic de casa. Però ara sap, ara sap, ara sap. L'actor s'està preguntant per què collons ho ha fet. L'actor es pensava que l'aplaudirien i, en canvi, passen els minuts i veu com s'esfuma de mica en mica la seva carrera. Us demano perdó. A ell, a tu, a tots vosaltres. Ja ho sé, que ningú s'escandalitza per aquesta mena de coses, o diguem-ne que ja ningú s'escandalitza realment. Aquesta pèrdua de la capacitat d'escandalitzar-se també és un altre problema. Quan l'escàndol s'ha convertit en una pràctica cultural, no hi ha res que el salvi de l'infern de la retòrica. Tot és assumible per part de la cultura, fins i tot la seva pròpia ineficàcia. Us demano perdó per no haver sabut saber escandalitzar-vos, remoure-us, tocar-vos realment. Crec que el principal fracàs del teatre és aquest. Un cop més, la culpa no és vostra, ni de l'actor, i potser ni del teatre. La culpa és meva. El director d'aquest teatre em va dir que tinc un complex de culpa del que m'haig d'alliberar. I jo li vaig respondre que, si me n'allibero, deixaré d'escriure. Probablement aquesta última solució seria la millor per tothom. Potser us estic robant un temps preciós, potser us estic decebent, però jo no crec que la poesia ens hagi de salvar. Ni tinc gaire clar que ho pugui fer el teatre, per no dir ja la filosofia. Vaig deixar-hi de creure el dia 28 d'agost de 2010, quan davant les càmeres de diverses televisions nacionals, l'Zlatan Ibrahimovic va fer servir la paraula filòsof per insultar en Pep Guardiola, d'una manera directa, sense metàfores, sense circumloquis. No tant per l'Ibra, pobrissó, que no ha guanyat mai la Champions. Quan l'Ibra va dir el que va dir, tenia molt clar que la societat l'entendria en el sentit en què el va entendre. Aquella frase se sustentava, sobretot, en una legitimització cultural. Com és possible que es fes servir la paraula filòsof com a insult? No és culpa de l'Ibrahimovic, ni culpa vostra, ni de l'actor. La culpa és dels filòsofs. La filosofia s'ha allunyat de la gent, quan, en canvi, la filosofia li hauria d'estendre la mà a la gent i, si és possible, tocar-la. La filosofia hauria de tocar la gent com l'Zlatan Ibrahimovic. Gent que corre, s'esgota, sua i fot una pudor de mil dimonis. A mi m'agradaria que l'Zlatan Ibrahimovic hi fos, aquí, avui. I en canvi no hi és. Potser hi és en Pep Guardiola. Hi ha en Pep Guardiola a la sala. No hi fa res. No és per en Guardiola que estic dient tot això. Perquè ell ja ho ha entès, el que vull dir. Perquè en Pep Guardiola i jo parlem la mateixa llengua. De què serveix el teatre a en Guardiola si no deixa de repetir-li el que ja sap? El teatre hauria de ser per l'Zlatan. Per l'Zlatan, però l'Zlatan no hi va al teatre. Ni quan jugava al Barça. Aquell patètic any de merda que l'Zlatan va jugar al Barça no va vindre mai a aquest teatre. Ni tan sols quan en Guardiola no el convocava i ell no es presentava als partits. L'Zlatan preferia el seu àtic, estirat al sofà, menjant croquetes al Caprabo, probablement, abans que vindre al teatre. Val la pena reflexionar-hi, sobre això. La filosofia hauria de ser per l'Zlatan, perquè l'escandalitzaria amb l'expectativa de voler-ho convertir en allò que odia més en el món. La filosofia, llavors, tornaria a ser un escàndol. Jo hauria d'escriure poesia, teatre i filosofia per l'Zlatan Ibrahimovic. I, en canvi, escric poesia, teatre i filosofia per en Pep Guardiola. Sóc incapaç de continuar escrivint poesies per tu. Em sap greu, Pep, però, en canvi, em sembla que aquesta és una bona ocasió per escriure una poesia per l'Zlatan. Potser, gràcies a l'Zlatan, podré tornar a utilitzar la mà per alguna cosa millor que per fer-me una palla. Així que intentaré escriure una poesia per tu, Zlatan. Una poesia que no té res de poètic. Pobre en imatges, buida en metàfores. Una poesia mal escrita, que cansa, és bruta i fot pudor. Una poesia que corre pels carrers, que fa pujada i són estrets. Una poesia que no l'aplaudeixen perquè està realment mal escrita. Poesia sense rimes i sense amor. Zlatan, una poesia perdedora, una poesia que no guanya la Champions, que reconeix la seva derrota, una poesia que ha perdut el sentit del temps i les ganes d'escriure i un amor, una poesia que ha perdut la llengua i les paraules, una poesia que no vol ser poesia i parla més aviat amb el seu silenci, com la testa escapçada d'un amant, que només hi és per fer sentir que manca el cos. Una poesia absent, una poesia que demana ajuda a aquells que de poesia no n'han volgut mai i només a ells els hi continua estenent la mà tremolosa.
Teatre de Franc.
I arribem a la recta final del programa d'avui i ens desplacem cap a Barcelona dintre setmana, diguem-ne, que avui és dimecres, que encara no estem al cap de setmana, al confinament de cap de setmana local que ens obliguen, i parlem amb l'Elvira, que és la nostra desplaçada a Barcelona, com sempre, perquè ens expliqui les obres que ha anat a veure aquesta setmana, per fi, tornant al teatre. Què tal, Elvira? Com estàs? Bon vespre.
Doncs, bé, bon vespre, Jaume i oients. Doncs, bueno, com dius tu, per fi, torno amb molta il·lusió de renovar les meves opinions teatrals. I tal com has dit, doncs, bueno, només es pot anar al teatre durant la setmana, i així ho faig.
Que, per cert, crec que ara s'ha habilitat els dilluns, que era un dia que no hi havien funcions, oi?
Sí, hi ha alguns teatres que també ho fan els dilluns.
Fan representacions dilluns?
Sí. Sí, normalment, per poder, doncs, que vi més gent. I també molts teatres han avançat les seves representacions de l'horari, però, de tota manera, si s'arriba més tard de les 10, portant l'entrada, no passa res. Si et paren, ensenyant l'entrada, no et poden posar cap multa.
Yeah.
I llavors jo aprofito, doncs, això, durant la setmana, doncs, a poder anar a teatre. De moment he començat a poc i anirem augmentant, depèn de com vagi
de
tot.
De com vagi avançant tot. Això s'ha d'anar, aquest any hem d'anar allò dia a dia gairebé.
Dia a dia.
Perquè no, sí, hi ha les, no es podem pas preparar gaires coses. Doncs, Elvira, explica'ns què has anat a veure.
Doncs mira, la primera obra que vaig anar a veure després d'aquest descans, diguéssim, forçat, va ser el Teatre Aquitània, Smiley, després de l'amor, de Miquel Clua. Ai, Guillem Clua, dramaturg, que recentment li han concedit el Premi Nacional de Literatura de la Modalitat de Literatura Dramàtica per la seva obra Justícia, que es va fer la temporada passada al Teatre Nacional. En vam parlar en el programa també, d'aquesta obra.
I tant.
Guillem Crua, aquest dramaturg, guionista i director que ha estat premiat i nominat infinitat de vegades per les seves obres, ha presentat ara la continuació de Smiley. Abans era Smiley, una història d'amor, i ara fa la continuació, al cap de 8 anys que es va representar aquesta primera, no? Els seus protagonistes de llavors es van enamorar. L'Àlex i el Bruno ara es retroben després d'haver trencat la seva relació. Han madurat, han canviat les seves vides, però conserven els mateixos tarannans d'abans, diguéssim. Una comèdia fresca, natural i molt actual. Una comèdia amb moments estripats i surrealistes i d'altres reflexius i més dramàtics. Una barreja de sentiments plens de sinceritat, apassionament i també records bons i records dolents que ells tenen. Els dos actors, l'Albert Triola i el Ramon Pujol, estan esplèndids, cada un en el seu paper. El Triola fa el Bruno, un personatge meticulós, enamoradís i romàntic. I el Pujol fa el paper de l'Àlex, que vol ser fred i superficial, però que traspua tendresa i sensibilitat. Unes, tal com he dit, genials interpretacions, genials, molt divertides i en moments molt sentits. Que potser aquesta segona etapa encara prenen més força. Actuen amb molta generositat i amb molta passió. Almenys això ho vaig percebre jo a la segona representació que van fer després d'aquesta pausa forçada, no? Aquell fil vermell que uneix els protagonistes, ja els unien a la primera obra i ara també, que està escrit a l'obra i ho representen, també s'ha entrelligat amb el públic, ja que aquests dos personatges desprenen amor. Amor per tots costats. No importa el sexe. El principal és viure amb una intensitat qualsevol història d'amor. No tan sols amor de parella, sinó també amor amb la família, amb els amics, amb els companys de feina, els d'aficions. En definitiva, l'amor en majúscules que es respira en aquesta obra. Després de la segona vegada que se'ns ha prohibit gaudir del teatre, ha estat un grandíssim goig veure el teatre ple. El 50%, clar, el 50% com està manat, eh? Però ple de somriures, ple de ganes d'explicar-nos coses reals o no reals, històries imaginables o no, omplir-nos de cultura. Tant de bo aquests somriures, després de l'amor de l'Àlex i el Bruno, també siguin molt aviat uns somriures després de la pandèmia. Aneu a veure aquesta obra, us agradarà. Mentre estreu allà, no pensareu en el que està passant fora. I això també és una recomanació que va molt directa també en els actors amateurs. Els espectadors també fem teatre, ja que el teatre no existiria si no hi hagués un públic. I a més, pels actors amateurs, anar a veure els professionals s'aprèn moltíssim, tant sigui amb les actuacions com amb les posades en escena. Realment és una obra que val la pena veure-la per les brillantíssimes actuacions i, a més, que és molt divertida. Estarà en cartell fins al 20 de desembre.
Molt bé, Elvira. Doncs sí, això que comentes de pels amateurs anar a veure teatre professional és primordial perquè és una bona manera d'aprendre'n i més això si són actors que tenen aquesta força com comentes.
Molt, molt. Jo els vaig veure molt emocionats. Clar que era la segona vegada que actuaven després d'haver
parat,
eh?
Són els mateixos que havien fet la primera, que van fer la primera part, eh?
Els dos mateixos
actors.
Sí, els mateixos actors. Llavors en aquella obra s'enamoraven. Llavors van trencar i ara es tornen a trobar. I no explico res més perquè s'ha d'anar a veure.
Exacte. Aquí no sé si hi haurà una trilogia també, si el Guillem Clua estarà animat i continuarà una tercera part, o no sé, si es deixa, com si queda obert al final o molt tancat.
Queda.
És igual, no ens
ho
expliquis, no ens ho expliquis.
No es pot dir. Però aneu-hi que riureu molt. I riureu, però també hi ha els seus moments molt més sentits, eh? Val la pena.
Molt bé, Elvira, no sé si tens alguna... Reserves per la setmana que ve.
Exacte.
Perfecte. Molt bé, Elvira, doncs ens retrobem la setmana vinent.
Això mateix.
I fins aquí el programa 150 de l'Amunt al Taló. De nou, gràcies a tot l'equip que l'ha fet possible. A reveure, cuideu-vos, salut i teatre.
Amunt al Taló, amb els teatres de l'Estar.